Al matí, a Ràdio Sabadell.
Vieni, vieni, vici, sai, sei bello, impossibile. Vieni, vieni, vici, sai, sei bello, sicuro di te. Tu mi prendi così, come tu mi affascini.
Beni Bidi Bici.
Bon dia, a veure, aquí Beni, com està la Bidi i la Bici?
Això és així, no?
La Bici Regolini.
Regolini. Amb aquesta passa que hi ha.
També tenim, a veure, sou vosaltres, no? La Beni i la Bici o no? Això mai
sí,
la Raquel.
La Beni i la Bici, i ella és una d'elles.
La Bici.
Sí, sí.
La Raquel
I
també.
La Raquel és la Beni, la sí? Mons és la Bidi, i jo sóc la Bici.
I el creador de l'imperi, el Ramiro Fernández, no?
El creador de l'imperi tampoc.
M'ho han escrit,
Col·laborador prou.
Col·laborador, a veure.
I encara gràcies.
No som patriarcals aquí. No, allò no, que canvia un home i el fem creador de l'imperi, no.
A mi ho han dit. Bé, com sabeu, hi fem dos cops al mes, des d'ara i fins les 12 anirem compartint opinions i reflexions a través de i al voltant de la creació. I com sabeu, aquest any també fem això del convidat desconegut.
Ah, exacte.
Que és la cadira sorpresa.
Sí. La cadira sorpresa.
I què avui?
I què li passa avui a la cadira sorpresa?
Hi ha la Laura Andrés.
Sí.
I està aquí, a la cadira sí. sorpresa. Però de moment no dirà res. Per què? Perquè el tema és el silenci. I ella ara fa un exercici de silenci. I quan ella vegi que pot parlar i dir alguna cosa, ho dirà. Però de moment li han de respectar el silenci. És com un vot.
Se'n diu el silenci del creador.
Un vot de silenci.
Sí, vot de silenci.
Avui el tema és el silenci.
Sí.
Hi ha diverses persones que han reflexionat al voltant d'aquest tema.
Sí.
La primera és la Big Mama Montse. L'escoltem?
I tant que sí.
I tant.
Hola, bon dia. Per mi és molt important el silenci quan em poso a crear, a composar música. El silenci és com aquesta tela en blanc de la qual parlen els pintors, el Ramir, on a partir d'aquí doncs, van dibuixant-se les idees, se m'hi dibuixen les cançons, les lletres, les melodies, tot allò que tinc a dintre, que bulleix, troba la seva expressió doncs, a partir d'un espai on hi hagi silenci, on no hi hagi sorolls i on em pugui focalitzar i al final treure aquella cosa que desitjo dir que no sap quina forma tindrà i al final acaba tenint una expressió artística més o menys encert. Un gran compositor, creador, va ser Frederic Mompou i va fer unes reflexions molt interessants sobre el silenci, que era el silenci el que permetia escoltar la nota, aquella nota que va tenint els seus matisos i que des del silenci es pot apreciar. La seva música callada és una meravella que recomano. I també en la música que m'apassiona, que és el blues, que sempre trec aquí, doncs el silenci és molt important perquè entre el silenci i el cop, aquell batec, doncs és el que fa que hi hagi la pulsació, el swing, allò que et fa moure els peus i que se t'encomana i és l'estructura, la base d'aquesta música. Llavors, sense l'altre, el silenci i el so no existirien, és com el yin i el yang. I per això, doncs, per mi és molt important el silenci i sobretot quan creu, perquè em permet trobar la pau i a partir de la qual doncs, pugui desenvolupar allò que tinc ganes de dir. Adéu-siau.
Beni Bidi Bici, l'imperi de la cultura, una secció en què qui viu la cultura sempre guanya.
Això tan bonic que diu la Big Mama del silenci abans del sincopat, no?, que fa ballar, m'ha fet pensar en aquell títol del Pere Portabella del silenci abans de Bach. Per tant, no tots els silencis són iguals. És el silenci que precedeix què? el silenci abans de no sé qui que et fotrà un rotllo impressionant, és un silenci gairebé alleugeridor. El silenci que ve, no?, abans d'alguna cosa magnífica és fantàstic. Per tant, el silenci abans de què també és interessant. Esclar. Què
sí,
dius?
Perquè el silenci també parla. Mm-hmm. Igual que parla el so, parla el silenci. Són les dues, diríem, les dues cares de la moneda. Esclar, tant és important l'un com l'altre.
Clar, i una cosa és el silenci, l'altre és el buit, no? Sí. Silenci com a absència de so, silenci com allò que darrere hi ha el buit que s'ha d'omplir, no? Jo crec que una mica és, hi ha aquesta diferència.
Exacte. Bé, no sé, la Laura Andrés encara segueix en vot de silenci, crec, no sé si m'està fent alguna senyal de que té ganes.
Que vol trencar el silenci.
Si vols, hem dit que has començat en vot de silenci, Laura, perquè has vingut introspectiva. I ella necessita el seu tempo.
Va, sí.
No pot...
És interessant això que els músics parlin de, del silenci, també. Això és un binomi interessant, no, Ramiro? Digues.
Sí, per exemple, amb la poesia també el silenci és molt important, no? Igual que hi ha les paraules, hi ha els silencis. Amb la pintura també és molt important perquè hi ha el buit. És el ple i el buit. El Tàpies en parla molt d'això. Uh-huh. O sigui que l'espai pictòric, diríem, l'omples una part i deixes una part buida, que és el silenci. Es complementen, diríem.
I què seria? Deixar el quadre en blanc o seria al voltant del quadre?
No, vull dir que la manera que distribueixes l'espai es juga amb els silencis, es juga amb els buits, sempre, esclar. Uh-huh.
I una cosa és això que deia, una cosa és el silenci en contraposició amb el ple, que és aquest joc, però l'altre és el silenci, perquè és un silenci ple, també. Segons qui, en aquell moment que deixa de dir una cosa, n'estan dient moltes altres. No? Sí. Llavors aquest silenci ple és tot una altra cosa, perquè és tot allò que tu interpretes davant d'aquella absència de signes, de símbols, de música, de text, del que sigui.
Sí, també té veu. D'això en parlaven molt els orientals, eh? Uh-huh. Amb els tractats de pintura de taoista i tot això, diríem, ells diuen el buit, però també és el silenci, és crucial, és molt important.
Bon dia.
Mira, Laura, Andrés, has decidit trencar el silenci?
Sí. Un gran exercici aquest de fer silenci per mi. Perquè sóc músic i el meu món està ple de, això, de música i també de molt xivarri. Jo sóc una persona bastant sorollosa. El meu cap fa molt soroll, però també estic envoltada de soroll sempre, no? Sempre vaig de pressa, de pressa, de pressa i aquesta cosa, no? Pam, 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 pam. I aquest buit... que ara parlaves d'aquest buit de la cosa aquesta de la pintura oriental i tot, és aquest buit que està ple, no? De vegades ens espanta aquest silenci, però realment quan és un silenci ric... És que el silenci, clar, també té aquesta qüestió que de vegades diem, és que el silenci vol dir que no puc expressar-me, i no és ben bé així, no? Hi ha un silenci que és molt ple de tot, de llum, de pintura, d'art...
Sí, jo podria dir una cosa, i és que em sembla a mi que el silenci és bastant savi, perquè sempre hi ha la tendència instintiva d'omplir-lo, o sigui, de tapar-lo, no? Mm. I saber-lo respectar, a vegades es necessita bastant coneixement, crec. Mm. No sé què penses tu, però...
Sí.
Jo... Penso que hi ha un horror vacui, no?, a la societat.
Sí,
que
exactament.
Hi
ha
un horror al silenci.
Ens fa por.
I després jo busco el silenci al tren, al mòbil, la gent parla ara ja amb l'altaveu. No entenen el concepte auricular.
Per què això? No sé per què passa
parlen,
això al tren.
Parlen. Ara van amb els... Amb
Montse,
els...
vols dir, tu busques ara? El silenci? Però si sempre parles, silenci, Montse, busco... sempre estàs parlant.
Una cosa és que parli i jo mateixa em diu...
El silenci i la Montse no van lligats.
Em digui coses interessants a mi mateixa. I l'altre és que ho necessito.
Tu hauries de veure solet a casa seva.
Impossible, jo crec que parla amb les parets.
Hosti, quina imatge que
tinc. Sí, quina fama.
Bueno, això no és veritat, perquè jo sota l'aigua he aconseguit callar. No és veritat.
Tenim una altra música que també parla del silenci, és la soprano Eulàlia Ara i del Rei. La podem escoltar.
El silenci musical. La música, com la poesia i el teatre, arriba a la seva creació total quan s'interpreta la partitura o el text. Per tant, estem parlant d'unes arts temporals, ja que es manifesten en el temps en contra de les arts plàstiques, que són arts especials perquè es manifesten en l'espai. Com molt bé diu Stravinsky, la música és la successió de sons a través del temps i so i temps acaben amb dos a la vegada. Ja sabem que tant la poesia com el teatre i, evidentment, la música sempre juguen amb les sonoritats i, en conseqüència, amb els silencis. Un clar exemple musical d'això seria la música callada de Frederic Mompou, que és considerada per molts l'obra mestra de l'esmentat compositor. Va ser composta entre 1951 i 1967 i s'organitza en quatre quaderns. El títol sorgeix d'uns versos del Cántico Espiritual de Sant Joan de la Creu, la música callada Soledad Sonora. Aquest oxímoron reforça l'expressió poètica. Aquestes dues paraules de significats oposats creen un nou significat. Per Mompou, aquesta obra suggereix, doncs, l'impuls de cercar el silenci interior que en moltes altres obres seves també trobarem. Ell mateix deia que la música callada no pretén volar més que uns quants centímetres a l'atmosfera, però sí penetrar les regions més profundes del nostre esperit. Aquesta música vindria a ser com un ambient expressiu, un estat d'ànim, en què preval el fons per damunt de la forma. Podríem dir que el silenci té un so propi? Potser sí. Per a molts místics, el silenci no és tan sols l'absència de so, sinó molt més. Per altres, tan sols serà els breus instants de descans dels músics o cantants, la separació entre les diferents frases musicals. Charlie García, músic argentí, va dir que l'important en una peça musical no són les notes, sinó la distància que hi ha entre elles i que és establerta pels silencis musicals. És evident que això serà tan important a l'hora de compondre com d'interpretar. Esdevindrà l'art del silenci, del respir musical. A mitjans del segle passat, el compositor nord-americà John Cage va compondre 4,33, una obra en la qual s'escolta el silenci. I, per tant, la funció del silenci en la música, tant si es tracta de la seva dimensió interna com d'una part constitutiva de l'obra. La proposta de Cage va provocar que reflexionés sobre el valor del silenci en si mateix, no solament en la música, sinó com a condició essencial de la vida humana. Ligeti va compondre una obra, Musica ricercata, on es perceben clars i densos contrastos entre sons i silencis al llarg de les 11 parts de què es compon. S'hi evidencia altra vegada la importància del silenci. Un altre exemple d'això seria Haydn, considerat el pare de les sinfonies. Justament en la seva sinfonia número 45, la dels adeus. En l'últim moviment, la indicació que dona el compositor és que cada músic guardi el seu instrument i es retiri de l'escenari, apagant així gradualment el so propi d'una orquestra i portant l'obra al silenci quasi total, creant un decrescendo atmosfèric fins al silenci, fins al no-res. Aquests serien alguns dels molts exemples musicals en què el silenci és una part protagonista tant o més que la melodia o el so. En definitiva, parlar del silenci en el marc d'una reflexió sobre la música sembla un contrasentit. Però si analitzem amb deteniment els components fonamentals de la música, podrem corroborar que, juntament amb el so, que implica tons, alçada de so, timbres, acords, intensitat, i juntament amb el temps, o sigui, la duració del so, el ritme, etc., podem dir que els silencis són una part essencial de qualsevol obra musical. Podríem afirmar que el silenci, per als músics, és tan important i fonamental com la tela blanca per un pintor, o les pauses entre paraules per un poeta, o la quietud per un ballarí, o els espais buits per a un arquitecte. És essencial i inherent a la mateixa música.
Que bonic.
Eulàlia, m'has deixat sense paraules. Em sembla que me'n torno a fer silenci.
Me'n vaig al meu cau. Què et sembla això, Jordina?
Sí, ens hem quedat speechless.
Jo volia dir una cosa...
Ho explicat molt bé.
Ho he explicat molt bé, però volia dir una cosa d'això de John Cage, perquè clar, jo també m'ho havia apuntat, com que també sóc músic, dic, oita, també n'ha parlat d'aquest John Cage, que va ser un compositor estadounidenc d'avantguarda i que va fer aquesta peça que va ser, bueno, que encara ara, no? Hi ha molta gent que sorprèn, perquè és una peça que es diu 4 minuts 33 segons i que és una peça que no... Que, diguem, que surt el músic a l'escenari o un quartet de corda, o qui tu vulguis, s'asseu i es queda allà sense fer res. Oh. Ni toca ni res.
És l'única que podria tocar jo.
Estava pensant la mateixa.
I arrel d'això, diríem que jo l'altre dia llegint, el silenci no existeix, perquè els que escoltaven el silenci del John Cage escoltaven, a lo millor escoltaven el món des de lluny, que sí.
Els sorolls,
el soroll del món des de lluny.
Sí, sí, efectivament.
O, per exemple, doncs, a vegades els sorolls que fem nosaltres mateixos dintre el cos, que o sigui, la sang quan circula, sí, fa soroll.
Exacte. La panxa.
Sí. O sigui que, parlant del silenci, llegia jo que el silenci és infinit. O sigui que no s'hi pot arribar, i si hi arribéssim seria la mort, o sigui, seria una cosa molt, molt angoixant.
De fet, això del Cage aquest, que suposo que clar, anava experimentant, sí. I això, no? Bueno, aquestes coses que passen, a vegades sí. Experimentar també, al final t'acabes sonant una mica, no?
Clar.
Però es va posar dins d'una càmera, que no sé com es diu el nom exacte, no sé si és Ananoica, que és la càmera aquesta, sí. Es veu que era Harvard, el 1951, i hi havia una càmera d'aquestes que feia com...
Aïllada
del tot. I llavors ell es va posar allà perquè estava obsessionat amb aquest tema i va descobrir que no sentia silenci.
Ah, bé.
I molt angoixat va preguntar, què és aquest so greu que sento i aquest agut? Li van dir, el greu és la sang que circula pel teu cos i l'agut és el sistema nerviós.
Ostres!
Que fort!
Imagina't, vull dir que el silenci total...
El silenci no existeix.
No existeix.
Però també està bé poder sentir el món des de lluny. Que això també, quan parlem del silenci com a metàfora d'una certa introspecció o un cert recolliment... És com una metàfora perquè, és clar, el silenci no existeix, perquè quan estàs, per exemple, tu, Montse, escrivint, sents el soroll del teclat o del llapis.
Del coco, del cap.
Exacte, tot allò que passa pel teu cervell, les
sons...
paraules en ressonen a nosaltres.
Sí, són uns sons que t'acompanyen, que no són els sons, diríem, mundanals, mm-hmm. però que t'acompanyen.
És molt difícil, el que dèiem, posar el cervell en el buit, en silenci absolut, perquè ja normalment en generem paraules, generem sons, generem imatges...
Sí.
Això que dius, Ramiro, m'agrada molt perquè jo crec que crear és parar l'orella alguna cosa que potser no ets ni tu, que és com una mica fossis el transmissor d'alguna cosa, dir, vaig a parar atenció que em puc dir coses interessants per escriure o vaig a parar atenció que em puc dir un... No, et passa això, Laura?
Totalment.
De dir, calla que he de sintonitzar amb alguna cosa que potser no sóc jo, que sóc jo la... Transmissora.
És transmissora, sí.
No, bé, tu sempre m'agrada molt el Ramiro que diu és que això la pintura no m'ho deixa fer. Parla de la pintura com si fos una senyora, com molt gelosa.
Sí,
la pintura
és això, veritat.
La pintura es posa molt, molt emprenyada, si al matí faig a fer cafè.
Hi ha temes que no els pots fer, perquè hi ha temes que són adients per ser escrits, per exemple, no per ser pintats.
O que vol
dius, que m'agradaria pintar això, però això potser no és el...
La pintura no t'ho deixa fer.
No
t'ho deixa m'agrada
fer.
Molt. A partir d'ara ho diré així, jo. Sí.
La música no m'ho deixa.
M'agrada molt.
És ella. Ella és molt dominant.
És bonic, això. És com gastar. Hi ha gent que diu, no, jo és que m'enfado molt. L'altre diu, jo no en gasto d'això. No? Hi ha gent que, doncs, aquestes coses.
I llavors també quan estàs, per exemple, a mig quadro, el quadro mana ja. Hi ha un moment en què el quadre, quan ja té una certa entitat, ja ell decideix.
A vegades la pinto és el quadre. Tu, però sempre hi ha algú que li
fa
canya. Algú que li fa canya. Perquè tu dius, m'encantaria poder fer això en aquest quadre, però ja si ho fas, ja estàs traient veu als altres elements.
Però jo crec que us passa a tots. Amb una novel·la també li passa, no, Montse? Sí. Hi ha un moment que... I la música també, no?
Ella no sé si mana, però hi ha una cosa molt maca de Plató que a mi m'encanta, que parlen de l'existència de les muses o no. Diu, existeixen les muses, amb un diàleg de Plató, no sé quin és, i diu, i tant que existeixen. Diu, vosaltres us heu fixat amb els artistes, els éssers ridículs, horrorosos, o sigui, és impossible que sense les muses aquests paios fotessin
alguna cosa.
I m'encanta, perquè diu, és el més lamentable dels éssers humans, sense musa no podria fer res, i diu, és la prova de que la musa existeix. I a vegades hi penso, quan ens embalem una mica, pensa que les muses trien els més lamentables dels éssers humans per demostrar la seva existència.
Sí,
no?
sí, això és la idea aquella, que em sembla que era el Baudelaire que parlava de l'albatros,
que
parlava de l'albatros com aquest ocell tan majestuós quan vola i que quan està a terra no sap ni caminar.
Clar.
Perquè no pot ni plegar les ales i és patètic.
Sí.
Sí, l'albatros.
Era aquesta idea.
I tu pintes, Ramiro, tu pintes amb música o sense?
Sí, 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 m'agrada molt, sí, com a companyia.
I amb ràdio,
sí,
també.
Sí, perquè és amb la ràdio, saps què passa? No m'haig de dedicar a treure i posar.
Clar.
Perquè llavors, quan estàs a mig, si haguessis de posar
i treure el disco... I no deixa...
S'acaba el disco i ja no em poses més. Et trobes en silenci.
Clar.
I no et va bé el silenci per crear?
A vegades sí, però a vegades no, eh? Perquè a vegades també va bé una mica d'inconsciència. Perquè quan estàs massa abocat a tu mateix, potser no... A vegades no és bo, oi?
Clar.
No ho sé, depèn.
Li farem aquesta pregunta també a la Care Santos, que la tenim al telèfon. Si escriu amb música, sense, amb silenci, com ho fas?
Bon dia i bona hora.
Hola,
bon
Care.
Dia.
Hola, Montse, hola a tothom.
Hola.
Ja fa una estoneta que us escolto i veig que fileu molt primer. Espero que els sons del món us arribin clarament perquè estic al mig del carrer.
Quins sons tens? Sí. No hi ha gaire silenci, no? Imagino.
Hi ha força silenci perquè sóc a Gràcia, i a Gràcia de Barcelona, i m'he posat en un carrer on hi hagi poc trànsit, però veig que hi ha senyors i senyores molt animats i potser entraran les seves converses a la nostra, però vaja, he fet el que s'ha pogut. I em preguntàveu per la música i potser us pensareu que estic mig boja, eh? Però jo fa 20 anys que escric amb la mateixa música de fons, que són les suites per cello sol de Bach, que és com una música bastant silenciosa perquè és un sol instrument i un sol intèrpret.
Sempre el mateix, eh?
Sempre el mateix. No us penseu que em falta un bull, eh?
I però això que, per què una... et va bé? Et relaxa?
Mira, a mi m'agrada molt la música i sóc molt cantaire, també, i clar, trobava que si em posava coses més animades, doncs perdia el fil, no?, i no em concentrava. Llavors, vaig buscar una cosa senzilla, però que alhora, no ho sé, té alguna cosa, les suites per cello sol de Bach tenen alguna cosa que a mi em connecta amb això que dèieu fa un moment, no?, amb el meu inconscient, amb la meva veu interior, no ho sé, o em posa les neurones en fila, no us ho sé explicar. Però sí sé que quan començo a sentir aquesta música hi ha alguna cosa dins meu es predisposa com a fer bondat i escriure, no? Alguna cosa així.
Caram.
Què opines, digues.
Laura?
No, que a mi m'agrada molt. Hola, què tal, com estàs? Jo sóc la Laura.
Laura, bon dia, Andrés. Laura.
Escolta'm, que això de les suites de Bach ho entenc perfectament perquè, és a dir, a mi no em funcionaria, perquè a mi la música, evidentment, pots imaginar que em distreu molt, perquè jo sóc músic i llavors em distreu, sí. Me'n vaig completament amb ella. Però sí que és cert que entenc el que em dius, perquè la música de Bach és una música que està molt estructurada i que realment endreça molt, és a dir, endreça el cervell, és a dir, et posa en un estat, no et diré somiador, sinó que com equilibrat. I les suites, justament, al ser un instrument sol, perquè depèn de què agafes de Bach, que és una miqueta més enrevessat i hi ha moltes veus i molt embolic, costa més, però en el cas de les suites de Bach, que és un sol instrument, doncs sí que és cert que, a més, el violoncel que té la mateixa tessitura que la veu humana i, per tant, relaxa, és a dir, està comprovat que és un dels instruments que més ens agraden justament per això, perquè té una tessitura de veu humana i aleshores ens és molt, molt natural, és a dir, que entres allà en un lloc de creativitat brutal.
Laura, això van dir de la gralla també, que era l'instrument que més s'assemblava a la veu.
Qui ho va dir, això?
T'ho busco, t'ho juro,
per favor, sona que crida.
T'ho busco i t'ho dic, tal, va dir que era, i un important,
doncs, de la seva ho va dir.
Ui, doncs aviam.
T'ho busco i
t'ho dic. La gralla, que jo la tocava, eh?
Ei, cuidado, Pere.
Ojo, eh?
Però no m'imagino que et posis a escriure amb gralla de fons, eh?
No, és impossible, eh?
Vet aquí, Laura, que ho acabo d'entendre tot, perquè jo sóc molt desendreçada.
Sí.
Sóc molt desendreçada per fora i per dins, vull dir que meva taula no t'hi pots ni acostar, i quan em poso a treballar també tinc el cap com molt embolicat, i potser aquesta és la raó per la qual treballo tan bé amb Bach, com tu deies.
Segurament.
I també anava a dir que a mi sempre em sembla, quan estic de vegades escoltant molta estona les suites per cello sol, que sempre, no?, em sembla de vegades això, com si algú, no t'ho sé dir, gemegués, em murmurés, i de vegades el violoncel també sembla com una respiració, no? Quan l'arc va enrere,
exacte,
sembla que respiri aquella peça, sí. I a mi tot això m'emociona molt, i em sembla, doncs, això, que estem sols, no? Aquell intèrpret i aquell violoncel i jo, que trio, l'intèrpret el vario, eh? Jo en tinc moltes versions,
sí.
Tinc com 26 o 27 versions diferents i trio, la peça sempre és la mateixa, però l'intèrpret varia, eh?
Ostres, i no et porta sempre al mateix lloc? Et permet anar, vull dir, anar cap a diferents llocs, diferents discursos, perquè...
Sí, perquè a més són molt variades les suites.
Sí, això sí.
Les 6 suites no tenen res a veure una amb l'altra. Mm-hmm. I sí, sí, qualsevol tipus de projecte que començo ja m'escau a tot tipus de projecte.
Clar, seria com tenir una vista, en el meu cas m'aniria molt bé. Mira, ara ho he pensat, si algú vol regalar-me una casa a Begur, així tindré sempre una vista molt bonica. Per mi seria
per estructurar-te, no?
Per estructurar-me i posar-hi música, no?
Per organitzar-te.
Sí, sí, ostres, que interessant.
Que maco, el que has dit.
I a l'hora d'escriure també jugueu, no? Amb el silenci de t'explico fins aquí i després callo durant no sé quanta estona i després et torno a portar cap aquí, cap allà.
Els arcs, no? Els arcs una mica tensionals de la història, sí,
també
no?
Jugar amb el silenci, això?
No sé. Clar, jugues amb el que no dius, no? També, clar. Tot sovint. De vegades és més important el que no dius que el que dius. Sí.
Però també s'ha de ser honest, no? En el sentit que tampoc pots enganyar el lector i que després tot era un somni, per exemple, que això es fa molt a les sèries, no? Hòstia, l'ha matat! No ho ha somiat. Després, oh, ara es l'ha deixat també. No ho ha somiat. Dius, vale, prou ja, no?
Però això no és silenci, això és trampa.
Això és trampa, trampa del de total, no? Sí, sí. Ostres.
Jo abans estàveu parlant del silenci del món i a mi em venia al cap i m'agradaria compartir amb vosaltres un dels llocs on jo m'anava a escriure, que és on més he escoltat el silenci del món. Jo va haver una època de la meva vida que escrivia monestirs. Uh-huh. I escrivia molt al monestir de les Venetes, a Montserrat, que està a mitja muntanya de Montserrat, no està dalt de tot, no? Uh-huh. I aquell lloc, és que clar, no hi ha... Els cotxes queden molt lluny, la carretera queda lluny. Només senties a les monges cantant i el món, realment, els ocellets, depèn, no? La primavera, l'hivern i això. Uh-huh. I a mi, jo recordo la primera nit que hi vaig estar, vaig anar-hi moltes vegades, però la primera... no em deixava dormir el silenci.
Ostres!
I, clar, em va fer pensar això que estava dient, no? Com estem acostumats a un món que fa tant soroll i que ens amoïna tant, que arriba un moment que persegueixes el silenci i quan el trobes no saps què fer-ne, no? Que és una mica el que ens passa a tots.
I tant! Mm-hmm. Que el busques bé, això ho deia la Xabela Vargas. Es va comprar una illa per estar en silenci i carai, només sentir el mar. I diu, era el meu somni. Diu, però la primera nit, hòstia, que no callen les onades. Hòstia, les onades que no callen. La mare que les va parir les onades. I al final va vendre la illa perquè una cosa és com ens imaginem el silenci i l'altra és com el vivim.
Exacte. Sí, sí, sí.
I escolta que el dia 2 vens a Sabadell, el 2 de març, a presentar sí, la teva última novel·la. Digue'ns alguna cosa. Avança'ns alguna cosa i ens veiem el 2 també.
Vinc a Sabadell molt ben acompanyada, perquè sí? Ana Montse serà la meva presentadora. Apa. Sí, i tindrem una lectura gens en silenci d'un actiu que es diu Marta Tricuera, que també és sabadellenca. Sí. Doncs estic d'estrena a Montse, ja ho saps, encara no ha sortit la novel·la, surt el dia 8, sí? Però estic doncs allò de desitjant que sigui dels lectors, que per això s'escriu, i perquè també tinc moltes ganes de veure com reaccionen, si els emociona, què els agrada, i compartir una història que ha viscut amb mi 3 anys.
Que 3 anys ja feia que no publicaves, això vol dir sí, que t'has donat el teu temps i el teu silenci.
Sí, m'he donat el meu temps i el meu silenci i he tingut una mica de maror també, perquè de vegades els ritmes no els determina, no els determina la vida, però vaja, tot superat, la vida segueix el seu curs, no cal lamentar res i la novel·la està nova de trinca i jo ben contenta que sigui.
Doncs moltes gràcies a Carey Santos per haver-nos atès, per haver participat avui en aquesta secció. Una abraçada, que vagi molt bé el dia 2.
Igualment, una abraçada a tothom.
Adéu, adéu, adéu.
El que diu la Carey Santos dels monjos és que és veritat, que ells sempre triaven llocs magnífics, on tant, posar els monestirs.
I tant.
Eren savis, eh?
Ara també us diré que Montserrat és un lloc especial. A part del silenci, sí, hi ha un magnetisme singular.
Tal·lúric, oi?
Sí, tant, sí, 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 que entres allà és
Montserrat,
una altra dimensió.
Montserrat també m'ho diràs. Exacte.
I vot de silenci podríeu fer vosaltres? O Montse m'han dit que...
M'han dit
potser,
que podríeu...
No? Ho podríeu aguantar?
Escolta, ara vaig...
Ni que sigui un any, per exemple.
Jo crec... Un any no.
Silenci què? Creatiu o silenci de paraula?
De paraula, físic, de paraula.
Ah, físic.
Podria estar un any?
No, sí, podria.
Sí. Un any sense parlar?
Sí, jo sí, i tant, jo sí.
Sí?
Sí.
Ramiro? Ai, pintant no, sense parar com
bueno,
un boig.
Bueno, tampoc necessito parlar gaire, no.
No.
Oi?
Jo el que he fet és un cap de setmana d'aquests, un retir d'aquests de silenci. Sí. Saps que de vegades hi ha gent que marxa en 10 dies i estan 10 dies callant? No, jo vaig aconseguir fer-ne 3, que ja està prou bé.
Sí,
i, sí, sí, i em va agradar molt. La veritat és que em va agradar molt, perquè jo també sóc de seguida de no? Et trobes amb la gent i m'agrada xerrar i compartir... I allà, clar, en una casa, i bueno, i érem, doncs, hi havia gent diferent i gent que feia altres coses. Era una casa d'aquestes que feien diferents cursos de formació. I llavors nosaltres anàvem un grup que de cop ens van dir, bueno, doncs, perquè clar, jo vaig baixar del cotxe i ja saludava només amb la mà i em van dir, no, encara pots parlar. Vaig dir, ah, val, encara no hem començat.
Molt disciplinada.
Clar, jo
no?
De seguida, no? Ja vaig pensar, però com m'explicaran les coses? I no, m'ho han explicat tot, molt bé, perfecte. I llavors va començar el joc, diríem. I llavors allà hi havia gent, doncs, que potser estaven fent, jo què sé, macramé, una altra cosa, no? I clar, quan anàvem a dinar, coincidíem tots i et saludaven. Hola, hola! I clar, no dèiem res. Passàvem de llarg, en plan, sóc una borde. I clar, no portàvem ni cartellet, en plan, no, que estic fent silenci. I pensava, primer pensava, ai, ostres, pobre, ara s'haurà pensat. I després dic, ai, què coi, tu, escolta'm, que ja, vull dir que deixes com de preocupar-te per coses absurdes. O, per exemple, està dinant, no?, i estem així de costat, i veus que el del costat li falta l'oli perquè té una amanida, i tu tens l'oli allà al costat, i tens dues opcions. O li passes, perquè ets bona persona, perquè ell no te'l pot demanar. Perquè es tracta de no comunicar-te, sí. És a dir, no s'hi val a fer gestos. Sí. I llavors, clar...
Això ha estat un joc, eh?
Clar, llavors és, o li passes l'oli, perquè ets bona persona i li dones, o ja s'espavilarà.
Sí. I què vas llavors, fer?
En aquest cas li vaig passar. El vaig posar en un lloc estratègic, en plan, jo hi arribo i tu també.
Això sempre ho fem, no? Sí. De llegir la realitat de manera no evident, no? Si ets una persona sensible, a banda del que se't diu, és el que veus, el que notes i el que perceps, no? I això no ho hem de deixar mai, aquestes... canals simultanis.
El que és veritat, no? És que estan en silenci, la percepció es desplega una altra percepció, una altra cosa. Estàs més pendent del gest, de si un s'aixeca, l'altre no sé què. Estàs com més pendent de tot el sistema, com es belluga. Exacte. Sí. I després em va passar una cosa molt curiosa, que és que vaig sortir al matí a passejar per allà, perquè era en un bosc, i vaig trobar un cérvol majestuós, preciós, i clar, jo vaig arribar amb unes ganes de dir-ho. He vist un cérvol! I no podia dir res.
Amb les mans amb els cuernos!
No, perquè no em podia comunicar.
Ja seria horrorós.
No, clar, jo, amb tota la meva emoció, llavors...
Ens va passar això dels cèrvols amb un ferri.
Sí, vam veure un cèrvol per allà les vinyes, tu, una cosa més rara. Clar. Per entre vinyes
però és estrany. Però no va ser raro, va ser sagrat. Sí. Moment sagrat.
Que sí?
Sí. Sí.
No,
sí,
rara, dius... Doncs,
sagrat. Sagrat també has de ser una mica...
Com un d'anals que som.
Se t'ha notat aquí.
Escolta, una cosa, i una cosa que penso...
Prosaic.
És prosaic.
Una cosa rara.
El silenci pot ser considerat també com una mala educació. Perquè, sí, sí. Per exemple, quan vas a un casament que t'inviten i te senten al costat d'una persona que no coneixes de res i has de donar conversa...
Hosti, és el pitjor que et pot passar.
És el pitjor que et pot passar, és desagradable. Sí. I si no ho fas, que és el que et sortiria de l'ànima no fer res, és considerat de molt mala educació.
És veritat.
Bueno, la conversa formal buida de contingut. Quin temps fa?
No,
que és precisament el que no fem aquest programa, que
no sabem fer.
El moll de l'os de la vida, eh?
Sí. Va, tenim més intervencions previstes, així anem generant més reflexions. Ara és el torn de la Brigitte Vassallo.
Hola, Montse, quina alegria d'estar aquí amb tu i quina alegria estar a Sabadell. Gràcies per convidar-m'hi, encara que sigui així de manera virtual aquesta vegada. I quin tema més interessant, el silenci i l'escriptura. Perquè fixa't que l'escriptura és tot el contrari del silenci, justament, l'escriptura és el dir. I per poder dir, paradoxalment, cal aquest silenci. Jo sempre afirmo, i afirmo amb bastanta rotunditat, que no hi ha llibre més fàcil d'escriure que un llibre que no és necessari. Els llibres que són necessaris són aquells que estan dient les coses que no es poden dir, o les coses que no s'han dit, que estan obrint mons i no tancant-los, no? Que estan posant les preguntes i no necessàriament tancant les respostes. I aquests llibres són difícils d'escriure i necessiten una mena de silenci contextual per poder dir, que és el dir de l'escriptura. I si aquest silenci contextual no hi és, s'ha de crear. I de vegades s'ha de crear tancant-te, i de vegades s'ha de crear anant-te, i de vegades s'ha de crear, doncs, de les maneres que ens permeti la vida, però no és possible escriure llibres necessaris enmig del soroll contextual. No és possible, crec jo, i almenys no puc. Una abraçada.
Quin luxe tenir la Brigitte Vassallo.
Sí, sí,
heu llegit, no? Terror poliamoroso?
No.
Doncs és un llibre de capçalera.
Sí?
Horror poliamoroso.
Horror poliamoroso.
És impressionant. A més, és una de les grans femistes.
Sí.
Bueno, jo crec que és un referent. I això que diu del silenci, dels llibres... Estic pensant en el llibre Això no es diu, de l'Alejandro Palomas, que per cert presentem aquí a Sabadell el dia 22 de febrer, de les coses que no s'han de dir. I ell parla precisament d'abús sexual infantil, que són temes doncs, que la societat t'empeny a no dir-ho per no trencar les famílies,
per
la doble victimització, vull dir que
per protegir el clero.
el Clep. Sí, sí.
Escolta,
aquesta cosa del que diran. Que
sí, i estic pensant que, perdoneu, que tenim tantes intervencions encara i falten 20 minuts que no sé si aquest programa ho podríem fer amb dues sessions, bueno, silenci 1, silenci 2, Estic pensant,
Arrel d'això que deia aquesta noia, que es diu Vassallo,
sí,
que deia que hem d'anar a buscar el silenci, hi ha una cosa que deia el Brancusí, l'escultor Brancusí, bueno, ja ho he dit alguna vegada, però és igual, deia que el més difícil, o sigui, fer escultura, en el seu cas, que és escultor, no és difícil, el difícil és trobar l'estat per poder-la fer. Mm-hmm. I, esclar, buscar aquest moment de silenci, que no vol dir silenci, sinó aquest estat de pau interior, costa molt, perquè quan vens contaminat d'un problema equis, vens alterat, ja per més que et tanquis en silenci, allò és una olla a pressió,
També val la pena ser una mica menys místic i dir què s'ha de fer. Això que el Brossa deia, jo soc poeta, però li van a posar paleta. Ho saps, això?
Sí,
no m'ho canvi, perquè soc paleta. En un moment donat, tu no et ve de gust en un concert que has tingut un col·lapse a la ronda i t'has de posar a tocar al cap de 5 minuts?
Sí, tu tens però,
bé, ara vegades, però a vegades tenim un punt d'ofici de dir, doncs, què s'ha de fer, tu?
De vegades, de vegades veus que estan a l'estat aquest tan perfecte que no existeix. I jo mateix em vaig boicotejant, per exemple, no? Perquè sempre hi ha coses a fer, a resoldre, la rentadora que ha acabat.
Va, no?
Va, estic al piano. Ai, ara pita la rentadora. Au, aixeca't i estén els llençols. No, és la vida, i la vida forma part del fet de crear, no? Clar. I s'ha d'incloure tot, diria.
Ara, Laura, ens acabes de fer caure un mite.
Imaginàvem
a casa sempre amb una estat.
Això és molt maco, això que has fet. I ho fa la Maria Mercè Marçal, que fa un poema de les estovalles de la cuina. Hem de reivindicar la quotidianitat creativa de les dones.
I tant.
Perquè molts homes tenen una senyora que quan els hi pinta la rentadora els hi estén
la roba.
I nosaltres normalment rentem i després escrivim i toquem el piano.
Però tot i així, Laura, tot i així s'ha de cuidar, això. Aquest estament d'estat s'ha de cuidar una mica, perquè si no te'n cuides també desapareix.
I tant, i tant. L'has de cultivar i has de buscar aquests espais, són necessaris. Però vull dir que jo, per exemple, no soc gaire... Amb això no soc gaire... Mira, ara, per exemple, per dir-te una cosa, de vegades tinc la necessitat, hi ha dies que dic, és que necessito tocar, i pel que sigui, oita, ara van operar la meva mare del genoll, està estupenda, però viu a Palamós, llavors, vinga, la nena cap a Palamós, amunt.
Pampa.
Què vaig fer? Em vaig endur un teclat. Llavors tenia un teclat sobre la cadira, al costat del llit, i dius, romàntic no és, però és que jo ara tinc la necessitat, ara, no sé per què, tinc les muses han vingut amb mi a Palamós, i ara, goita, m'estan demanant que, doncs, patapam, i clar, no és a l'estat ideal, però sí que és, fa servei.
Sí, diuen que el Mozart escrivia dintre del carro, quan anava amb el... que feia aquells viatges infinits d'un punt a l'altre d'Europa.
Era un canal.
Escrivia dintre la diligència aquella, que allò es devia bellugar.
I la Mercè, marxava dins del cotxe, amb un tovalló de paper, escrivia, i es posava el verd al semàfor, no se n'adonava, la pitava, no se n'adonava, un dia la Fina Virgulés estava darrere, va posar la primera i li va donar un cop, i no se'n va donar, i va continuar el poema. Vull dir que quan...
Bé que estava...
Sí. Ara diré una animalada, però ja diuen que les dones no tenen accidents de cotxe, però jo dic que els provoquen tots,
Ramiro!
Ara em parareu,
Talla.
Posem la Mireia Calafell, escoltem la Mireia Calafell i reconduïm tot això.
Per mi, silenci i creació tenen a veure darrerament amb la necessitat d'apagar precisament el mòbil, silenciar el WhatsApp, les notificacions de correus, de tots aquests reclams i insistents que tenim de que volen captar la nostra atenció, perquè representa que en això es basa la nostra feina, almenys la meva. I sí que penso que en el privilegi, les vacances per mi ara mateix estan associades a això, al silenci. I sí que m'imagino amb les ganes d'escriure, la possibilitat d'escriure que sigui en això, en condicions de silenci. Si bé és cert que molt de silenci també podria arribar a ser, per mi almenys, doncs, com potser massa monòton, o vaja, que m'agrada molt a mi la ciutat, el caos, el soroll, això també és cert. Vull dir que suposo que es tractaria de trobar el punt mig. En fi, moltes gràcies. Una abraçada.
que maca la Mireia, que la Fell també és un luxe tenir-la. Avui tenim un programa d'un nivellasso que impressiona. A més, ho ha fet el Meto expressament, eh? Això és una...
És el que anava a dir, eh? Les notes de veu que te les envien i de fons vas, no? Vas agafant el context d'on estava aquesta persona.
Sí, ho ha fet expressament de dir, escolta, el silenci és impossible, mira què passa, no?
Abans sobre això del cèrvol, que m'he quedat amb el cèrvol que havies vist, Laura, que, sí, que ara estem amb aquest, que ho hem de dir tot, una mica aquesta sensació, i una mica el que no dius és com que no ha passat, no sé... No sé si també teniu aquesta sensació. Perquè vegades veus un cèrvol i dius això. Hosti, ho he de dir que he vist un cèrvol, que no el veig cada dia. Perquè, i et queda com... si, no ho explico, això? Si no ho explico,
no ho
què?
Soc, no ho visc.
Clar, perquè volem... Perquè
ha valgut la pena?
Compartir-ho. No? És aquesta cosa de compartir. El que no he acabat d'explicar la història és que l'endemà em vaig trobar un senglars i també vaig tornar corrent, encara més ràpid, amb una por increïble, i clar, corrent, i vaig arribar així mig atacada, però clar, ningú sabia per què, i jo tampoc vaig dir res. I llavors, el dia que realment podia explicar tot això, no vaig tenir ganes de dir res. No. Vaig dir, és que ja no tinc ganes de compartir-ho. I ha sigut al cap del temps que
vaig... T'havia funcionat
el recicle. Això, Pere, de que necessitem explicar amb imatges, sobretot en Instagram, el que vivim, i que la major part de la gent aquest autoprotagonisme, aquest jo, aquest melic immens, el practica, i que la gent que tenim una vessant artística tenim com l'excusa de poder-ho fer. I és terrible, això, perquè dius, si jo fos... una ciutadana, no? No ho faria perquè quines ganes d'exhibir la meva vida, però no, és promoció que m'ho demana l'editorial.
I ningú t'ho ha demanat, no?
Hosti, tia,
exacte,
no?
Sí, sí, dic l'Instagram perquè no, per coses professionals.
M'ho demanen, de feina, sí. És que si no, no...
Si no hi ets, si no et
mira,
veuen...
Mira, fins i tot ell té Instagram, clar, que és, no? Sí. Analògic, absolutament.
És terrible, sí, sí. Això, sí, és cert, bueno, és cert. Sí.
Llei de vida.
Llei de vida. Sí.
També té Instagram el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, i és força actiu. Carles, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Avui parlem del silenci, no sé si ens has pogut escoltar, tens alguna reflexió sobre aquesta qüestió, o directament ens vols fer una proposta cultural, que era el motiu de la trucada.
Doncs com vulgueu.
Les dues coses.
Digues, si has pensat.
Heu dit coses... superinteressants, i la veritat és que és difícil aportar gaire més, però sí que estic d'acord amb que a vegades està mitificat el silenci. Depèn de quan necessites crear-lo i buscar-lo per poder treballar, però moltes vegades les millors idees apareixen en els moments més insospitats, i precisament el silenci no és aquest silenci mític. Jo, per exemple, vaig marxar de la ciutat defugint dels sons de la ciutat, i quan estic vivint al mig de la muntanya no en trobo d'altres de sons, que a vegades són tan distorsionadors o més que el que passa a la ciutat, no? I és veritat que això que comentàveu, que a vegades t'has de refugiar, jo ja ho vaig comentant en un programa, que em veig obligat a vegades, si vull treballar, a fer-ho a altres hores de la matinada, perquè és aquell espai en el que no tinc a ningú a casa despert, sobretot els nens petits, i has d'acabar buscant aquests raconets, no? Penso que sí que és veritat que a vegades has de connectar amb el silenci, i a vegades doncs pot passar que no necessitis. En teatre, almenys, el que diem és que el teatre neix del silenci. El moment que comença un espectacle, partim del silenci. I això és veritat que és el material bàsic per poder doncs començar, almenys, que apareixi la paraula, apareixi la música, o apareixi el gest o la llum, no? Moltes vegades. I que el silenci és absolutament necessari, perquè moltes vegades també és molt eloqüent. Això és una expressió en la que deia el Sergi Belbel, que és el silenci eloqüent, que penso que és molt interessant. Bueno, i vaig a dir-vos directament la programació, si voleu.
I tant.
Endavant.
Què ens recomanes?
Doncs a veure, aquesta setmana, avui podem veure una de les últimes funcions de la situació d'IS, al Teatre Sant Vicenç. Han allargat funcions i la cap de setmana que ve encara es podrà veure una mica més. És un èxit sobre els textos de Manuel de Pedrolo en aquest cicle que estan fent tan interessant, que a més he estat veient per xarxes que, bueno, està tenint tothom que està molt bé, tant els intèrprets com tot el que és la direcció, i l'altre dia es va fer la sessió aquesta de postfunció, que va ser molt interessant. Després tenim La Trena, demà, un superèxit que han pogut portar a la ciutat i que va exorientar les al mateix matí que van sortir les entrades a la venda. Hi ha força música en viu. Tenim el pas concert a l'Estruc Bar, tenim també el concert Vermut i ballada swing a la plaça del Gas, tenim l'Armotala Musical al Balboa, i també tenim amb museus la visita guiada de l'exposició del Gerard, que està Gerard Torres, que la tenim aquest diumenge. Recordem també que tenim la visita guiada a la Torre d'en Feu, ballada de sardanes, i sobretot bueno, també el Parapamono, que torna un altre cop als monòlegs a posar-se en marxa. que és una trobada que penso que és superinteressant i que a més passen en el Luigi's, que és un espai també molt emblemàtic, i a la capella podem també escoltar el Sixth and Town, que també és un concert de música en viu molt interessant. I a cada la setmana que ve, que no hi ha programa, comencem a fer ja escalfar motors per Madame Butterfly amb la conferència que es farà a la Biblioteca de Port Badia, que en aquest cas s'ha carregat de Salmeric i que ens començarà a posar doncs, una mica al context d'una òpera importantíssima, que crec que tenim moltíssima sort de poder veure aquest Puccini a la faràndula molt, molt, molt en breu. I de moment això és el que descataria.
Caram, tu, quina feinada. Veig que aquí estan propostes per tots els gustos, eh? Aquí a la ciutat aquests pròxims dies.
Sí, i la setmana que ve, que no ho he dit, Circa l'Estruc, que hi ha massa madre, i s'estrena el so de la música a Sant Vicenç. Que no me'ls deixi. ¿Vale? Sí que...
Sí. Doncs bé, ho hem notat, Carles. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Adéu. Sobre això que deia del silenci, Laura, el silenci del públic és important, us molesta? Has hagut d'aturar mai un concert allò perquè el públic tus molt?
No, el que sí que és cert és que els sento, és a dir, i de vegades els integres, és una cosa estranya, estàs tocant i els sents estossegar i els diries salut, però clar, no, perquè estàs allà en el teu món, és a dir, hi ha una part de mi que els vol, com d'això, i altres que no, però no, normalment no em molesta. Alguna vegada ha passat que jo estic tan concentrada o tan amb la feina, diríem, que no sé, han passat coses, per exemple, allò, algú que s'ha confós de seients i un que, perdoni, que vostè seu aquí, que no sé què, i bueno, que he hagut allò...
I tu ho sents.
I clar, sento allò, remor de fons, però no he parat de tocar, no.
L'Emma Vilarassau diu que el públic és com una bèstia, que la sents respirar, que la sents atenta, que la sents distreta.
Si et segueix, no et
que és com una cosa que està allà a les fosques,
exacte.
Però que s'hi comunica, no? Que diu, ara em segueix, ara em riurà. Nota l'energia absoluta del públic cada vegada. És el silenci eloqüent que deia ara el Carles.
El mateix diuen els directors d'orquestra, ho diuen de l'orquestra en si. També diuen que és una bèstia que han de domesticar, no? Diríem que l'han de fer anar per allà on ells volen, perquè si no, la bèstia va per lliure, diríem.
Però molt interessant això del públic, no?
Sí.
Perquè, clar, des de públic que som, és cert que hi ha moments que penses que comença un rum-rum, dius, ara estem desconnectant. És el públic en general està desconnectant de l'obra, està desconnectant del concert.
I parlant, ho noto jo, per exemple, no? I que la Jordina m'ho fa, diu, ara intenta fer-lo riure, em fa fer coses, perquè vulguin dir, perquè ella nota les tensions igual que jo, i jo també noto, ara he de posar una anècdota personal, perquè si no baixa ara, he de posar la cosa intel·lectual.
És un tema energètic.
Sí, de dir, i el que vols és, i a més t'ofens, o sigui, quan perd l'atenció sobre tu, t'emprenya, perdona, ho estic donant tot.
Sí.
Un amor.
També és un joc de so i silenci, en el fons, dels imperatius, o de com dius les frases, o l'espai que deixes entre una cosa...
Clar. Sí.
Ara, hi ha una cosa molt interessant que no sé per què passa, i ho vull posar aquí sobre la taula perquè em fa molta ràbia, és, comença el concert i no sé qui, en general són unes senyores grans, treuen els carmelets.
Ah, sí.
Vinga,
són senyors grans, perquè la senyora no ho sap.
Però tu mires...
Entre lo del conducció...
Perquè perquè els senyors ja no en porten. No porten res. Perquè ja ho porta la senyora.
És començar el concert i la cremallera. Després el caramel.
Que a més, curiosament, són aquests carmels que estan embolicats amb el plàstic aquest dels anys 80, que és aquell plàstic groguenc, el màxim de soroll possible.
Ara, per la cavalcada, hauríeu de tirar carmels sense soroll.
O amb paper, els de paper no fan tants, però aquests que...
La Milena Busquets diu una cosa boníssima, que quan els seus fills o algú li diu, tens un carmelet, diu, però què et penses que sóc la Mary Poppins? Estàs boig, o què,
nen?
Vinga, va, un últim tall i anem acabant, que queden 5 minuts per la 12, Ivet Nadal.
Bon dia, amics de Ràdio Sabadell. Soc la Ivet. Doncs el tema del silenci, per mi, anys enrere ha sigut una mica conflictiu, amb el sentit que sempre estic envoltada de música, de músics, hi ha molt poc espai pel silenci, hi ha poc espai de reflexió, i els dos primers humils poemaris que he fet són poesia lírica, per tant, mentre ho estic escrivint, ja ho estic llegint en veu alta. És una poesia més cap en fora i no tant per una lectura tan més intimista. I a través de treballar amb el món dels aforismes i musicalment amb el Pascal Comelade em vaig adonar realment de la importància del silenci, no? a dins d'una cançó, que és com respirar, no? Però jo tenia aquella contradicció del silenci d'estar sol, no? I crec que el silenci pot equivaldre a saber estar sol i saber gestionar la teva veu interior que pugui haver-hi, que pugui sortir en aquell moment, no? Per mi el silenci és un so ara, perquè l'he trobat a faltar. Ara el que estic fent és escriure cançons per entendre el silenci. He arribat a la conclusió que a vegades es comunica més des del silenci que des de les paraules, que ja les tenim com molt gastades. Però clar, amb aquesta concreció i aquesta afirmació és complicat per mi fer cançons on ha d'haver-hi una lletra i fer nous poemes. I per això estic fent ara doncs, una línia més aforística de pensaments, espones de pensament, i amb la música una miqueta més conceptual. De fet, vaig fer el primer llibre d'aforismes, que deu fer uns 3 anys, L'Àngel i la infermesa del pensament. Us llegiré tres aforismes molt breus. Un silenci net, fràgil i conscient és la meva primera paraula. T'estimo en el so i en el silenci. I els darrers? El soroll que fa el silenci d'una paraula és incomprensible i eixordador. El teu silenci m'ha lletra. Com veieu, estic amb aquesta contradicció del so del silenci, de la companyia i de saber-m'hi habituar. Una abraçada. Fins ben aviat.
Bueno, recordar que la Ivette Nadal i el Pascal Comelade venen el 27 de maig, si sí. No recordo malament, uh-huh. A Sabadell, i que ens faran aquest joc de les paraules
sí.
Del silenci.
Sí, sí, sí. No, que una cosa que volia dir, que hi ha un quadre molt maco del Tàpies, que és una boca dibuixada amb un dit així i posa silenci. Uh-huh. I, és clar, la paraula silenci en aquest cas és quasi bé com una metàfora important, carregadíssima de sentit, quasi bé és com una denúncia també, no? Jo ho interpreto amb el fet de que l'artista també ha d'estar callat a vegades, no? Oi? Vull dir, no ensenyar sempre, constantment, no. Allò que els periodistes diuen, i ara què faràs? Dic, doncs no ho sé, ara treballar una mica...
Sí. L'última
pregunta.
Terrible. Quins projectes tens? I tu, hòstia, que no ho veus, que vaig de cul.
És el cuento de la criada, sí, sí, però...
Doncs dius, mira, doncs ara treballarem amb calma durant uns quants anys.
Clar.
Sí o no?
I tant. Eh?
I això que dius de no mostrar, això podria ser un bon tema. Sí. Mostrar, no mostrar. Sí. L'evident no és tan bonic sí. Com l'ho suggerit.
Sí, mostrar i amagar, jo sempre penso. Sí. O sigui, mostrar i amagar. Amagar que ensenya sense ensenyar. Mm-hmm. És el crear el misteri, no?, una mica.
Sí, sí.
Això podríem fer un tema.
És allò que diuen
sí, fem-ho la setmana que ve, voleu?
És impossible no comunicar, no?
Clar.
Doncs mira, teníem el tema de la planificació, però podríem fer aquest tema, si voleu,
qualsevol.
De mostrar i amagar.
Com el que vulgueu.
Sí, no?
Sí.
Vinga, doncs ja en tenim dos. Fem la planificació i després mostrem amagar.
I després mostreu i amagueu. Bé, queda un minut, una mica més per arribar a les 12. Moltes gràcies a tots i a totes per haver vingut, per haver trencat el silenci.
Volem aquest minut, parlar-lo.
El vols omplir?
Clar, fem la conclusió final.
Fem l'última.
Sí, la conclusió
va, última
final.
Volta. Sí. Qui comença? Qui comença? Laura, molta pressió.
No.
Molta pressió, Laura, va.
No, conclusió. No,
bueno, començo jo, m'és igual.
Sí, miro.
No, jo diria que amb aquest món tan sorollós, carregat d'informació que ens surt per les orelles, de llumetes pels carrers, de sorolls infinits, de sirenes i tot, és que és el que vas a buscar, perquè tens un empatx.
Ui, tant. Per regenerar el cervell.
Els sentits els tenim com sobresaturats, no?
Tal qual. Sobreestimulats. Totalment d'acord.
Bueno.
No, bé, Laura, t'ha tocat.
No, estic d'acord.
Ja està. Doncs que una cosa és això, no? Coneixem una altra informació. Estem sobreinformats i cada vegada coneixem menys coses. Però
sí,
amb aquest
sí,
programa
sí.
Tan bonic, setmana a setmana...
Sabem
més.
Montse, Ramiro, Laura, Jordina, moltes gràcies. Ho vols rematar?
No, ja està.
Ens ho guardem, t'ho guardes per tu, també ens hem de guardar una mica per nosaltres. Ens actualitzem amb els serveis informatius i el Departament d'Esports i continuem aquí el programa al matí. Fins ara, que vagi bé.
El Cafè de la Ràdio, cada dia de 8 a 2:15 a Ràdio Sabadell.